Les 10.15, les 5.15 per qui esteu escoltant de tarda, perquè de matí, doncs, en fi, anàveu pel mig, molt de tràfic, doncs ara de tarda doncs, és el vostre moment per seure tranquil·lament i escoltar el millor programa de ràdio de les Balears i mar enllà. Escolteu, ara xerrem amb Nana Pazos, ella és escriptora i documentalista, ha sigut col·laboradora de del País, la secció cultural, ha publicat a Le Monde Diplomatique, a l'Aretz d'Israel, a la Vanguardia, entre altres. El 2017 va obtenir, atenció, una beca Fulbright, que nos donen a la Balala per realitzar estudis de postgrau a Nova York, on va treballar, de fet, de fact-checker, un d'aquests oficis del segle XXI, que no sabem si mos llevaran a la intel·ligència artificial, i també de l'editora del web de la BBC. Des del 2019 produeix documentals per la BBC com a autònoma, l'any 2020 i va presentar el seu primer curt autobiogràfic The Circle i el 2021 va produir The Lost, podcast original de no ficció sobre el fenomen dels nadons robats a Espanya. També, com dèiem abans, té aquest podcast que ha presentat a les golfes. Avui parlem del seu llibre, de la seva contribució a l'editorial Fragmenta en aquesta col·lecció Assaltar la Bíblia, que ja sabeu perquè en vàrem valgui la redundància, saltar un altre volum, ofereix llibres d'assaig sobre temes contemporanis per mitjà de la relectura de passatges bíblics cèlebres, amb estil fresc, amb una mirada humanista i transversal, amb el convenciment que els textos clàssics són grans eines per pensar els reptes del present. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
Ei, gràcies per acompanyar-nos aquí, a la gent de Formentera i a Eivissa. Escolta, expliques en aquest volum anomenat Poder i Desig que la cantarella del cor evangèlic t'ha acompanyat fins a la vida adulta. Ressona cada vegada. Escolta, quina és la teva relació amb la Bíblia i quan s'inicia?
Bueno, la meva relació amb la Bíblia no en tenia gaire, diguéssim, no l'he tingut gaire en l'adultesa. Jo vaig fer la comunió i tal, i vaig aprendre com lo bàsic. Però quan em van contactar de Fragmenta amb la proposta de fer aquest assaig, em va semblar molt interessant precisament perquè era una oportunitat per tornar el text des de el meu jo actual i des de els meus coneixements i les meves inquietuds d'ara i veure què hi podia treure i què m'explicava de nou. I realment va ser una experiència, va ser un procés com molt, molt interessant i molt enlluernador també.
Escolta una cosa, bé, vas fer la comunió, que en fi, sent del 91 i per tant, doncs, creant doncs, a la segona meitat dels 90, ja la primera dels 2000, no és tan habitual, seria més si haguessis nascut al 71 o al 91, per tant, venies d'una casa que almenys culturalment era catòlica.
Era el típic cas de que els meus pares no eren catòlics culturalment, diguéssim, però no hi havia gaire cultura religiosa a casa, era més una cosa pels avis i tot això.
I però et va quedar alguna cosa d'aquella catequesi i algun interès o en fi, o t'hi havien de dur de la orella els dissabtes de tarda a fer catequesis?
Jo l'única cosa que recordo de la catequesi era l'interès que em despertaven les històries del text, no? Uh-huh. Que de forma com intuïtiva em semblaven molt suggerents i recordo tornar a casa i donar-hi voltes i tal, però sí, mai va ser des d'un punt de vista. Jo no tinc cap formació ni teològica ni religiosa ni res d'això. Uh-huh. Era una aproximació més literària gairebé.
Molt bé. I això t'arriba doncs, fins avui que et deuria contactar, no sé si en Ramon o en Ignasi Moreta de Fragmenta, va dir, escolta, anem a fer aquesta col·lecció. Clar, els que et coneixem, els que t'han seguit una mica, en un principi diríem Bíblia i Anna Pazos, en fi, hem de pensar bé la compatibilitat. Creus que la Bíblia, més enllà de les creences i els principis religiosos de cada un, és un llibre interessant?
Sí, sense cap dubte, és com... És un llibre que, fins i tot si no tens cap interès o una aversió activa en la religió, és fascinant i és un text central i fundacional, uh-huh, de la nostra cultura i, per tant, influeix, vulguem o no, la manera en què veiem el món i ens hi relacionem, i per tant anar al text directament, diguéssim, és sí.
Molt bé.
És imprescindible.
Escolta, quan et diuen doncs que volen de tu doncs una anàlisi, una aproximació a aquest text, com tu bé dius, és fundacional i independentment doncs de l'escripció religiosa qualsevol, doncs conté tot, pràcticament, sempre s'ha dit, no? Fins i tot, diríem, literatura eròtica, no? Poesia d'un gran, diríem, nivell artístic i després, per descomptat, per als creients, doncs, la paraula sagrada. En qualsevol cas, què vas pensar? Tenies clar quin passatge, quin text volies analitzar?
No, no ho tenia clar d'entrada. De fet, va ser l'Anna Ponsada qui em va trucar, que és qui coordina aquesta col·lecció, i em va donar com bastanta llibertat, va deixar com la porta bastant oberta a que m'ho pensés una mica i que hi rumiés i que decidís un tema que a mi em pogués interpel·lar personalment. Llavors, el que vaig fer va ser agafar el Gènesi i llegir-lo de principi a fi i la història...
Vas començar des de l'inici, eh? Vas agafar la Bíblia, sí, les seves 3.000, 4.000 pàgines i vas començar des del principi.
Vaig dir, sí, comencem pel principi i no vaig haver d'avançar. Jo ja sabia que a mi el que em cridava l'atenció era el Gènesi i ja intuïa que seria el Gènesi. O sigui, no vaig arribar fins al final, diguéssim, però... fins al final de la Bíblia, dic. Vaig arribar fins al final del Gènesi, que és on es troba la història de la qual parlo a l'assaig.
Sí, és una història que estructura vertebralment tot el teu text, i és la història del patriarca Josep en la seva arribada a Egipte, que entra a servir el palau de Potifar com a esclau domèstic. Hi ha una tensió, diríem, sexual amb la dona de Potifar, no?
Sí, sí.
I a partir d'aquí, què t'interessava d'aquesta història?
A mi m'interessava... La història en si, llegida directament en el text original, és fascinant, és molt... és trepidant, realment. És un page-turner, que diuen, que no pots parar de llegir. I també, bueno, tota l'arc de la història de Josep, que acaba sent el governador, passa d'esclau a governador i salva la civilització... té un arc així com bastant èpic. Primer m'interessava el personatge de Josep precisament perquè és un personatge que té una mena de força interior que el fa estar sempre per sobre de la seva circumstància, i en el moment com més baix i més objecte en el que es troba ell com a esclau a casa d'una dona que es vol aprofitar de la seva situació doncs per abusar d'ell, ella es resisteix, no? Llavors, a mi, en aquesta dialèctica que es produeix entre ell i la senyora aquesta, que és la dona de Potifar, que vol abusar d'ell, m'interessava la relació de poder que hi havia allà, perquè no era evident a simple vista, no? O sigui, la persona que sembla que té el poder no l'acaba tenint, la persona que sembla que és doncs, la desposseïda i l'esclava doncs acaba estant per sobre de l'altra. I trobo, vaig provar que aquest tipus de relacions doncs, ambivalents i no evidents es produeixen sovint a la nostra vida. I res, doncs vaig començar a estirar del fil d'això i vaig mirar aviam cap on em duia.
Clar, en el context actual, en l'era doncs, del consentiment, del Me Too, etc., tu encara doncs... li dones una volta, diríem, no prevista, inesperada, i parles d'un assetjament d'una dona o un home.
Sí. Sí, però el fet de que fossin una dona i un home potser no és el més important en aquest cas. El més important és com actua cadascú des de la posició que té d'entrada, des de la realitat, des de la quantitat relativa de poder que té.
Ja, això per descomptat a 2023 té una vigència, en fi, esfereïdora, no?
Clar, sí, sí. És un tema que evidentment és el gran tema del moment i que se n'ha parlat molt, se'n parla molt. Jo n'he parlat molt també amb la Julia Bacardit al podcast que tenim, que mencionàveu abans. Vull dir, no és res que vingui de nou, és simplement això, una nova aproximació amb l'ajuda d'aquest episodi de la Bíblia que a mi em va ajudar a donar-li una volta més.
El que fas també és servir-te doncs del tores universals, també doncs de la cultura popular, doncs per anar desgranant, per anar diríem escrivint doncs el teu argument, el teu relat. I a mi m'agrada molt al principi de la introducció que hi ha aquesta dedicatòria, aquesta no dedicatòria de Hannah Arendt a la condició humana, segurament els seus textos més rellevants, en el qual doncs, tu et fas ressò d'aquesta història, doncs, era coneguda la relació, diríem, no sabem si sexual, afectiva, intel·lectual entre ella i el gran filòsof, un dels grans filòsofs del segle XX, Martin Heidegger, en aquest cas ha acusat una miqueta de ser, doncs, diríem, o almenys de ser adoptat del palmasisme. En qualsevol cas, la dedicatòria d'aquest llibre s'ha omès. Com podria dedicar-te-la tu, confident meu, a qui ha sigut fidel i infidel, i en ambdós casos, amb amor? És una declaració d'intencions del que ens trobarem al llibre?
Sí, una mica sí. Sí.
Perquè es pot ser infidel amb amor?
És una bona pregunta. Crec que es pot fer de tot amb amor en aquesta vida. Però sí, la història de Hannah Arendt i Heidegger, que no és que estigués acusat de nazisme, sinó que era nazi. És a dir, ell va ser rector de la universitat i va expulsar professors jueus i tal. M'interessava molt perquè em serveix per recuperar aquesta teoria que tenia Hannah Arendt de l'amor sense món, que és aquest amor que t'aïlla del món, que és com el contrari del compromís cívic gairebé, i com sovint aquestes relacions de relacions de les que parla el llibre, no? D'eròtiques, de poder i desig, es produeixen en un camp que és diferent al on és l'arena pública i que, per tant, cadascú doncs governa en la seva petita illa de poder personal, no? I m'interessen els termes en els que en parla Arendt i com la seva relació amb Martin Heidegger és com la gran prova de foc per això, no? Perquè és com una persona que amb les seves accions demostra estar com ser l'oposat a tot el que advocava Hannah Arendt i com ella intenta reconciliar-se amb això.
Molt bé, escolta una cosa, en el capítol 2, aquest l'ull de Nefertiti, ja et fas ressò d'una anàlisi de Camille Paglia que defineix el Gènesi com una declaració masculina d'independència respecte als cultes maternals antics. Els homes seguim buscant aquesta independència des de fa 4.000 anys?
Sí. Camille Paglia et diria que sí, sens dubte. Bueno, Paglia és una pensadora meravellosa, molt provocadora, que tot el seu cos de pensament es basa una mica en aquesta idea que hi ha com una naturalesa viscosa, terrorífica i castradora, de la qual intentem fugir i de la qual l'home ha intentat fugir de forma... Sí, ella diu que és impossible, no? Vull dir que l'home no pot emancipar-se de la natura, però que és simplement la il·lusió, la fantasia de que és capaç d'emancipar-se de la natura la que fa que la cultura prosperi. I és una idea de Paglia, que ja fa molts anys que la va exposar, que recupero aquí perquè m'ajuda una mica a llegir la idea, la imatge aquesta de Josep fugint de la dona, fugint de cara de la dona, fugint d'aquesta natura com terrorífica que el vol caçar.
També em fa gràcia que et serveixes també de Mad Men per alguns, una sèrie, diríem,
sí.
Ja en el cànon d'aquesta... d'aquesta mostra cultural dels nostres dies, les sèries televisives, i contraposes a Peggy Olson amb Betty Draper. Aquí, en aquest cas...
Betty Draper, sí.
Sí, en aquest cas, sí que entres una miqueta en la fabricació d'uns prototips o en la, diríem, en la constant fabricació de prototips pel que fa als perfils de dones, no?
Que entro en la fabricació de prototips, vols dir que jo ho faig?
No, que els analitzes, no? Que hi ha constantment, no?
Ah, sí.
Dins el moviment mateix feminista hi ha una categorització de perfils de dones.
Sí, clar. Sí, això de la Betty Draper, que la Betty Draper és aquesta mestressa de casa que embogeix lentament, no? I però que també té un rol molt passiu i que accepta la seva situació, és còmplice d'alguna manera. I això és una cosa que Simone de Beauvoir, el Segon Sexe, criticava molt durament a les dones per ser còmplices en la seva situació. I després hi ha l'altra, la Peggy Olson, que és com la dona emancipada, que deixa de banda la família, que deixa de banda el que s'esperaria d'ella tradicionalment, doncs per seguir una carrera i un èxit laboral, però que després tampoc no és feliç, no està realitzada del tot. I té aquestes escenes d'arribar a casa i plorar al terra del seu apartament, i al final també acaba necessitant un senyor per estar completa.
Yeah.
I sí, m'interessen aquests prototips, com has dit tu. M'interessa d'entendre d'on surten, de veure què tenen de cert, o sigui, no simplement rebutjar-los en el sentit de no, això és el patriarcat, la història no, escrita per homes que ens vol veure d'una manera determinada, perquè tot sovint hem estat les dones també que ens hem vist i representat així, llavors vull controlar l'entrellat d'això.
Molt bé, ja per acabar, Anna, escolta, també cites a Ginsburg, en aquest cas Natalia Ginsburg, aquesta, uh-huh, diríem, autora, escriptora, intel·lectual d'origen jueu, italiana, que en aquest cas, el que fas és molt interessant, perquè et poses en els ulls dels homes, però en aquest cas l'utilitzes o en aquest cas... adoptes paraules seves i les incorpores al llibre per explicar aquesta sensació de que els homes de vegades som com un globus, no? Potser allò que inflem de seguida, diríem, tota l'expectativa i després ens desinflem ràpidament, i potser per això dins el feminisme hi ha aquesta oposició a allò romàntic, no? L'amor romàntic que de vegades ens costa d'entendre, no? Amb allò doncs que l'home promet el cel i la terra i després fuig cames a ajudar-me, però d'una forma pràcticament inevitable, no n'és conscient l'home, no? No ho fa deliberadament, no?
Ah, això és a través de Ginsburg, amb allò
de les brases,
de les flames.
Sí.
Clar, això, una manera de llegir-ho és el que acabes de dir tu, i l'altra manera de llegir-ho és que les dones també fem una mica el mateix, no? Vull dir que ens creiem una gran fantasia respecte a algú i de sobte allò s'apaga d'un dia per l'altre, ja com la infatuació aquesta original s'esvaeix.
Això és molt comú entre les dones? O sigui, tu creus que si... No vull en aquest cas doncs, tampoc generalitzar, però si agafem 10 dones i les posem en una habitació i els preguntem si els ha passat, totes diran que sí.
No puc respondre això. Sí, no ho sé. Però en qualsevol cas és significatiu que dones mateixes hagin escrit en aquests termes, no? I Natalia Ginsburg, quan en el seu... aquesta cita la trec de les relacions humanes, que és un assaig on parla doncs, de les relacions humanes, no? De com passa una persona per la vida, ella parla molt d'aquest procés de buscar la persona adequada com un procés de prova i error, i diu, les dones, si tenim com una... se'ns ha educat fins a tal punt en l'amor romàntic i en la idea d'haver de trobar l'home perfecte, que el volem trobar allà a tot arreu, però clar, molt ràpidament es desinfla la cosa. Sí, jo no mai diria que això és un tret femení, crec que és un tret humà al final, però sí que és veritat que hi ha com una... jo sí que noto que hi ha una tendència entre les dones a perdre's una mica per allà, per aquest, sí, amb aquest tema, no? O sigui,
Molt bé. Escolta, no desvelem més del llibre, que la gent el llegeixi, aquest Poder i desig de Fragmenta Editorial d'Anna Pazos, de la sèrie Assaltar la Bíblia, molt interessant, de nou Fragmenta, doncs, que dona la Diana, i en fi, podem aprendre coses, doncs, de la Bíblia, a través, doncs, que és un text que crec que tothom hauria, doncs, de tenir en compte, a través, doncs, de les visions contemporànies i, diríem, bueno, modernes, postmodernes, d'aquest text. En aquest cas, Nana, doncs, en fi, indaga una miqueta les relacions entre poder i desig, entre l'eros masculí i el femení, a través de la seva reflexió. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Mira, escolta'm, fins la propera.
Fins la propera, ja ho dic.